Segons el diccionari invers de la llengua catalana, viatge significa 1. Anada que hom fa per terra, per mar o per aire, per transportar-se a un lloc distant, a una altra ciutat o a un altre país. 2. Visita que hom fa a una població, un país, etc., notablement distant del seu lloc de residència. 3. Anada i vinguda d'un lloc a un altre que hom fa una o diverses vegades per transportar alguna cosa, fer una comissió o etc. I 4. Càrrega transportada d'una vegada.
Hem recollit 10 frases de 10 persones ben diferents en les que es defineix el viatge. Són aquestes. No recorden els dies, recorden els moments, de Cesare Pavese, un viatger savi, mai no menysprea el seu propi país, de Carlo Goldoni. No són les persones les que fan els viatges, sinó els viatges els que fan les persones, John Steinbeck. És millor viatjar ple d'esperança que arribar, proverbi japonès. No hi ha res com tornar a un lloc que no ha canviat per adonar-te de com ha canviat, de com has canviat tu, Nelson Mandela. El viatge és una mena de porta, a través d'ella sortim de la realitat, Guy de Maupassant. He descobert que no hi ha manera més segura de saber si estimes o odies algú que fer un viatge amb ell, Mark Twain. No viatjo per anar enlloc, sinó per anar, pel fet de viatjar. La qüestió és moure's, Robert Louis Stevenson. El món és un llibre i aquells que no viatgen només llegeixen una pàgina, Sant Agustí. El moment més vell d'un viatge és el seu record, Lawrence Stern.
Bon dia a tothom. Avui no viatjarem a cap lloc concret, però sí que parlarem de viatges. Per fer-ho, comptem amb la Carme Dalmau de Montblanc. Bon dia.
Bon dia.
La Montse Perejoan de l'Espluga.
Bon dia.
El Ramon Vendrell, també de l'Espluga.
Bon dia.
I l'Àngel Tiers, també de l'Espluga de Francolí.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots quatre i avui intentarem coordinar el programa Josep Maria Mercader, Pep Torres i jo mateixa. Així que bon dia també a vosaltres.
Bon dia. Just as you do. And make your song be heard.
És evident que si heu acceptat compartir aquesta estona amb nosaltres és perquè us agrada viatjar, encara que tots quatre, bé, en realitat també podríem dir que tots set, no?, ho fem de maneres diferents. És precisament d'això del que volem parlar avui, de viatjar de maneres diferents.
I si us sembla, podem començar presentant-nos i dient quines són les nostres preferències. Per exemple, Carme Dalmau, benvinguda.
Gràcies. Bé, doncs jo viatjo, es pot dir que he viatjat quasi per tot el món. Me falta només Austràlia, el que més ho tinc tot bastant vist. Llavors, els meus viatges, jo són de caire solidari, faig molts viatges, o sigui, viatjo de diverses maneres, no? Bé, de turisme, però també faig molts viatges solidaris, sobretot a l'Àfrica. A l'Àfrica he estat a 10 països d'Àfrica, portant la meva col·laboració, i bueno, i després segueixo fent-ho, també a la Índia, i tots aquests llocs.
Molt bé, moltes gràcies.
Intercalem, Ramon, tu.
Bueno, jo, bon dia. Primer que tot, viatjo perquè m'agrada conèixer països i especialment conèixer gent diferent i costums diferents, no? Crec que una part dels viatges important és conèixer la gent dels països a on vas, no? El fet de poder viatjar amb autocaravana, majoritàriament, com és el meu cas, no? Tot i que també fem viatges d'altres tipus o amb altres mitjans, però l'autocaravana et permet, pues, anar molt tranquil, molt, i interactuar molt amb la gent, amb la qual, pues, a part de visitar coses i de veure trobo que el més interessant és això, contactar amb gent diferent i poder parlar i conèixer els sentiments de cada país.
Montse, tu tens un estil totalment diferent.
Bueno, ara sí, abans no, perquè jo vaig començar a viatjar molt joveneta, marxava amb el meu avi, Calixto, que ja anàvem tots de... Llavors s'organitzaven les excursions als capellans dels pobles, i el primer viatge que vaig fer a l'estranger, que tenia 18 anys, vaig haver de fer el servei social, bueno, allò perquè em donessin el passaport, i vam fer França, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Luxemburg. Vull dir que vam fer un viatge ja maco amb el meu padrí, doncs, amb el Calixto. I a partir d'aquí, doncs, hem sigut una família viatgera, nosaltres, a casa nostra, i ens agrada una mica tot. Al començament fèiem més nosaltres pel nostre compte, agafàvem el cotxe, anàvem aquí, anàvem allà, i ara, doncs, bueno, ara ja anem més organitzats perquè és més còmode. I els creuers, doncs, ens agraden molt, perquè és una manera molt còmoda de viatjar, de conèixer coses i de que no et preocupis de res, que tot t'ho solucionen.
Tot funciona.
Tot funciona.
Mm-hmm. Àngel.
Bé, també com ella, doncs, hem anat canviant la forma de viatjar, sobretot amb l'edat. Sí. Però els últims anys sí que hem viatjat molt amb la caravana. Tampoc no són viatges de molta llarga distància, perquè tens els condicionants del cotxe i tota la casa que arrossegues. Però és una manera de viatjar, jo l'atribueixo molt primer a nivell familiar, el fet de que puguem anar tots junts, no? I també per un tema social, no? Estem afiliats a una associació de caravanistes i llavors això et permet sobretot anar, doncs, a les acampades que s'organitzen directament amb la mateixa associació, ja sigui platja, ja sigui muntanya o fora d'aquestes temporades, diguem, més organitzades, doncs a l'estiu doncs sí que viatges més pel teu compte o amb grups més reduïts, però...
Què sou, del caravaning? O del...
Sí, som d'una associació caravanista del Bages, en aquest cas, però bueno, les acampades les fem per tot arreu, eh? N'hi ha a nivell de tot Catalunya, ja et dic, de costa i de muntanya, i també n'hi ha a nivell internacional. Llavors a l'estiu sí que anem més en família i voltem. A nosaltres, sobretot, ens encanta el nord d'Espanya i França, sobretot, que és el paradís dels campistes.
Ara, una pregunta que jo sempre faig perquè m'agrada el tema culinari. Quina diferència hi ha entre viatjar amb caravana, autocaravana, amb creuers o viatge? Suposo que tu ets la Carme és la que més prova el menjar de la zona, no? De la zona on viatges. Sí. Mengeu la cuina de la zona o feu el menú continental i...
és un hàndicap, és això, jo, no? El menjar a vegades...
Sí. Sí. El meu és una mica complicat, perquè depèn del país que vagis, no trobem nosaltres el menjar tampoc, perquè, per exemple, Burkina Faso ens vam trobar de que teníem de menjar un entrepà i van haver posar cacauets dintre. Perquè, clar, no hi ha un menjar típic. Sí, hi havia un menjar típic que era una rata molt gran i aquella rata, clar, ningú es va atrevir a menjar-la, no? Allí on anàvem. De fet, com és que nosaltres, el meu viatge no és de, clar, ni d'hotels, aquests viatges, també en faig de turisme, no? Però els viatges que faig jo, clar, són viatges que no anem a hotels, i anem a acampaments o a vegades amb tenda de campanya. Llavors, clar, tens de comprar allí on trobes menjar i llavors llaunes de sardina i aquestes coses i pa, perquè pa és l'únic que trobem a tot arreu.
Viatges sota el paraigua d'organitzacions determinades quan fas una sortida d'aquestes d'una ONG en concret o tu planifiques el viatge pel teu compte?
No, jo tinc un company que vaig conèixer per mitjà d'internet que feia viatges solidaris a l'Àfrica i vaig contactar amb ell, he fet 7 viatges amb ell i anem a diversos països. Quan ell fa un viatge de prospecció, o sigui que anem a investigar a veure aquell país, què és les mancances que els hi fa falta, que anem a hospitals, orfenats, llavors allí... ell no té ONG, són particulars. Nosaltres d'aquí prenem, jo per exemple feia una campanya a l'escola de llàpids, bolis, roba per canalla, tota mena de coses que allà poden, medicació sobretot, que ells puguin allà poder d'això, i que nosaltres puguem transportar, més que res que puguem transportar-ho. Llavors també fem envios, hi ha molts cops que també enviem coses, però clar, el que portem, si som 5 o 6 viatgers, si podem portar dues maletes carregades de coses, vull dir, allí on les deixem queden molt agraïts, no? I els hi fem molt de favor.
La Mercè penso que és l'única que ho ha dit. A quina edat, perquè aquí som gent d'edats ben diferents, no?
Sí.
Potser dominaríem més la part alta, no? La part alteta, que no pas la part baixeta, en tenim dos de jovens. Però a quina edat vau començar a viatjar?
Jo dic als 18 anys, perquè a la meva edat no podíem sortir fora d'Espanya sense passaport, i no podia treure el passaport fins que no tingués 18 anys, o sigui, i que no és fet el servei social a l'alberg, o sigui que tot anava igual que el carnet de conduir, doncs el mateix, necessitava el servei social. Vaig començar als 18, doncs.
Jo vaig començar el dia que em vaig casar. El dia que vaig casar vaig agafar per primer cop l'avió, tenia 22 anys jo, i vaig anar a Mallorca. Va ser el meu primer viatge, no havia sortit mai de la península.
Jo també vaig començar als 18 anys per raons diferents. Vam agafar tres amics d'aquí a l'Espluga i vam decidir d'anar a veure una mica el que passava a l'estranger, no? Vam anar a França i a Suïssa. I bàsicament en aquella època que era més complicat viatjar, pues, bueno, perquè un dels amics hi tenia familiars i els meus pares hi tenien uns amics. I llavors vam aprofitar aquesta situació. Jo tenia 18 anys i ells justet no els havien fet encara. Vull dir que no, però no recordo que tinguessin problemes de passaport ni res.
Bueno, perquè devíeu ser homes.
Sí.
Clar, en aquella època les coses eren diferents, no?
Jo per treure'm el carnet necessitava el servei social, també vaig haver fer.
Àngel.
Bé, jo també vaig començar molt jovenet, sí que és veritat que quan era solter, diguem-ho així, i estudiant, doncs havia fet també viatges solidaris i ens havíem mogut a llarga distància, no? Àfrica, Amèrica, Sud-amèrica. I ara és el que explicava, no? Que ara el canvi em ve per una forma de viatjar de forma familiar, no? I amb allò reprenent una mica la pregunta que feies abans, no? De la gastronomia o com ho feu pel menjar i... Bé, doncs, penso que de la manera de viatjar, per exemple, amb la caravana, sí que és veritat que portes molt menjar del teu propi, no?
Perquè no fas immersió, gastronòmicament parlant, no fas immersió. No?
Sí que n'intentem fer molta, i te n'explicaré unes quantes, no? Per exemple, sí que és veritat que cuines d'una forma, clar, molt a fora de casa, no? Vull dir que cuines el que tens, els productes compres els del lloc on vas. Però, per exemple, nosaltres que hi anem molt sovint al País Basc, clar, quan estem allà, acampem, per dir-ho així, muntes la caravana i llavors bellugues per la zona. Hem anat a diverses, tenim amics al País Basc, llavors hem anat a diverses societats gastronòmiques de les que ells tenen, ens conviden i anem a fer el menjar a la societat, que és la manera que tenen de funcionar ells.
Ara ja entenc perquè t'agrada viatjar pel món.
I és veritat que coneixes...
És diferent el País Basc que Burkina Faso.
Sí, una diferència important.
Però vull dir que sí que coneixes també la realitat o la gastronomia local viatjant d'aquesta forma, perquè tot i que tu fas moltes vegades tu mateix, és això, vas a comprar els llocs autòctons d'allà, no? El seu mercat, les seves botigues, i bé, és una manera també de conèixer.
Per tancar una mica i escoltar una miqueta de música, una pregunta només. Creieu que és igual viatjar, que quan parlem de viatjar, sempre que diem viatjar és marxar lluny, o viatjar també pot ser anar a propet de casa?
Per mi és anar lluny.
És anar lluny.
Viatjar. Sí, perquè a propet podem anar sempre que volem. I
no... Proper, a propet és una excursió.
Sí,
exacte. Sí. Per mi també. Propet és una excursió. Ni que vagis a Madrid, per exemple, és una excursió. Ja
seria
no
anar
és
a Madrid
viatjar.
No seria anar de viatge a Madrid, seria anar a fer una sortideta a Madrid.
Fer una excursió a Madrid, sí.
Però jo discrepo una mica.
Sí?
Jo crec que també pots viatjar anant al Delta, anant a la Costa Daurada, anant a la Costa Brava, anant al Pirineu, i no és relativament lluny, no? I és una manera de viatjar.
I molt maco.
I molt
per
xul.
Per cert,
sí,
molt
sí.
Maco.
I, bueno.
Sempre hi ha, el que deia, penso que ho ha dit la Montse, no? El que tenim al costadet de casa
sempre
no cal patir perquè sempre tindrem temps. Sí. Mira, fins ahir, que ja no en tenim.
Ahir parlàvem amb una senyora que vam anar a veure un museu Vilallonga del Camp, que hi ha un museu del cine molt xulo, i després hi ha una exposició de fotografies i el meu marit hi va presentar una fotografia i la vam anar a veure. I no sé per què ho deia això.
No, per
la
això
tema de viatjar o de l'excursió. Bueno, i doncs vam fer una excursió d'un dia, vam estar allà i vam estar molt bé, però bueno, sopar i dormir a casa, me refereixo que per mi això és una excursió, no és viatjar, no, per
jo,
mi.
Jo deia això perquè per mi, potser, no sé si vam coincidir amb el Josep Maria el primer viatge a l'estranger, o tu ja, com que ets més jove, sí, ja hi havies anat abans. Tu.
Sí, jo... Sí, sí, no, no, vull dir que...
No, vull dir, també podem, no, també podem parlar, també pot dir alguna cosa, d'això, okay. Vull dir que també podem parlar.
Sí, nosaltres, no, no, vull dir que, a veure, jo penso que vam començar a rodar jo amb el pare i la mare, que eren uns culs de Malseient, vull dir, sí, vam començar a anar a la platja quan tenia petiteta amb una lambreta, anàvem d'aquí tots...
Però això era anar d'excursió a la platja.
Sí, però... Sí. Però és que això és una mica de terminologia, no? Vull dir, hi ha vegades que pujar a peu, no sé, vull dir, a les Tres Creus o fer rutes d'aquestes de per aquí, la veritat és que també et transporten a un món diferent, a vegades a tipus de vida que ja han desaparegut. Trobat un mas en un cert bon estat, però que encara hi trobes la cunya o que encara hi trobes reminiscències de quan allò està ben plena de vida, per poca capacitat d'imaginació que tinguis, te transporta en un altre temps, i també és un viatge. Això és més filosòfic, filosòfic, no? El que passa és que és més curtet, és una experiència potser, però pot ser una experiència prou intensa i tal. I per tant que vaig començar, i la primera vegada va ser també als 17 anys i mitja a Grècia amb un R5, llavors es podia volar, i vam anar d'aquí a Atenes en 3 dies i vam tornar en 3 dies més, però que els viatges estaven privatius. Però bé, jo també m'apunto a el que deia l'Àngel, de que si bé es pot matisar entre anar d'excursió i viatjar, una excursió et pot oferir unes experiències igual positives i vibrants que et pot oferir un viatge, que evidentment és un altre tipus d'experiència, més llarga.
Potser la diferència més que amb el quilometratge estaria amb la durada, no?
Sí. Suposo, sí. Perquè per exemple a Cadaqués, nosaltres anem amb les meves amigues sempre cada any a Cadaqués, no seria una excursió perquè ens hi estem 3 o 4 dies, unes vacancetes, diguéssim, no? Si és... Clar, aquí hi entrem en l'excursió, vacances, sí, sí, i viatge, sí, sí. O sigui...
Doncs posem-hi una mica de música, potser, és que... mentrestant. I després seguim. Aquesta, okay. Això que ara comentava el micròfon tancat,
No, vull dir que posar sobre la taula, per exemple, del tema del creuer, no? És una cosa que jo tinc uns amics grans ja del pare que m'han dit, mira, quan ja no es pot viatjar d'una altra manera, viatges amb creuer, no? Perquè és veritat, no cal transportar maletes, vull dir, te diuen tal. No, però per altra banda, vull dir, jo també, vull dir, si el tema de la... Jo hi ha vegades que veig, no sé, ara penso concretament en el cas de Mykonos, que era una ciutat que podies baixar allà tal, i que hi estaves la mar de bé el dia que no hi havia creuers. Perquè si arribaven dos creuers al port de Mykonos, sí, més volia que tu te n'anessis a l'altra punta, a Georgiovanis o a un altre lloc, perquè és un, considero que és un tema que hi ha vegades de massificació. No és ara per furgar en cap ferida, però vull dir que si jo hagués de posar algun tipus d'inconvenient, per descomptat, que penso que la comoditat és molt important i això en determinats trams de la vida té el seu què, sí, però per l'altra banda penso que té aquest inconvenient de la massificació. Vull dir que veus que havien 2.000 persones que poden anar fàcilment amb un creuer, amb un port com pot ser aquest, o com pot ser Skiathos, o com pot ser un lloc així, i allí no hi ha territori per tothom. Com ho viviu, altres, això?
Bé, nosaltres, mira, ara aquest any vam fer un de creuer, eren 8, i bueno, vam fer diferent. Vam arribar a Marsella, per exemple, i vam anar pel nostre compte, vam agafar un taxi, ens va portar allà el més important, i bé. Després volíem anar a Pompeia, i a Pompeia hi havia molt poques hores, i llavors havíem d'agafar una excursió organitzada del mateix vaixell, perquè si no, no tenies temps d'anar i tornar amb transport públic. Vull dir, es fa de tota manera. El que passa que un creuer és còmode, és distret, perquè tens moltes opcions de menjar, tens opcions de distreure't, cada dia fa un espectacle diferent, després tens opció d'anar a fer una copa amb diferents ambients, o de piano bar, o de mexicà, vull dir, i és molt distret, i la gent quan ja ens fa una mica grans el que volem és distreure'ns. I no cansar massa, perquè nosaltres les vacances que en fèiem fins ara eren cansances. No eren vacances, perquè s'aixecàvem a les 7 del matí, s'anàvem a dormir a les 12 de la nit i, bueno,
aquest sentiment és compartit en el sentit de que alguna vegada dius, hòstia, he fet vacances i no sé si he anat a descansar,
no,
o m'he anat a cansar com un burro, perquè arribes a casa de vacances amb ganes de descansar, no?
Sí, si viatges, no.
Jo entenc que una cosa és vacances i una altra cosa és viatjar, no? Aquell que vol viatjar per veure coses o compartir experiències no és el mateix que fer vacances. Pues clar, si vols veure moltes coses, pues clar, t'has d'aixecar molt de matí, que és el clar que dius tu.
Sí, jo estic amb tu amb això, perquè passa que el qui va viatja per vacances és estar en un hotel o estar en un resort i això, però el qui vol conèixer cultura i vol veure coses, doncs arribar estragat a casa.
Per això era, ara m'ho apuntava l'Àngel, no? El que havia posat en primer lloc, feu vacances per viatjar o viatgeu per fer vacances, que són coses ben, encara que siguin normals o igual, són diferents, no? Després, una altra cosa, ara, per exemple, el Ramon va amb autocaravana, l'Àngel amb caravana, tu fas creuer, ella va amb el que
surt. Que sigui.
Però vau començar de la mateixa manera, perquè, per exemple, jo vaig començar amb tenda de campanya, de la tenda de campanya vaig passar amb un remolquet, d'un remolquet vaig passar amb una caravana, de la caravana vaig passar a l'autocaravana i de l'autocaravana vaig passar a les cases de turisme rural i els hotelets, allò de la comoditat que em penso que apuntava la Montse. Heu fet algun... vull dir, teniu algun recorregut?
Sí, jo he fet el mateix recorregut que estàs dient. El que passa que ara jo, bueno, ja fa uns anys, ja deu fer 20 anys o així, vaig decidir, perquè el meu home no em volia seguir amb les meves experiències, no? I llavors sóc jo la que vaig, ell no ve. Ell, si hi va, té de ser un hotel de 5, perquè no n'hi ha de 6, i jo no. Jo, vull dir, m'adapto a el que sigui, no? Vull dir, quan vaig a les tribus, per exemple, doncs dormim en una tenda de campanya, que ens la portem naltros, i clar, vull dir, depèn del lloc on vagis, no? Però jo disfruto més dins de la tenda, que estàs tot el rato pendent dels mosquits per no agafar la malària, però, a veure, és una sensació i una experiència i adquireixes uns valors que no ho fas en un hotel de 5 estrelles.
Però llavors, són vacances?
No.
No són vacances.
És que jo, de vacances, a vegades descanso més a casa que fora.
Sí.
Però, clar, vacances és el que he dit, anar a un hotel, no moure't d'allí, o en un resort, i...
Avui ens feia falta, que no l'hem pogut trobar, la persona de la pulsareta, ara ho diré en castellà, no? Del todo incluido.
Del todo incluido.
Ens fa falta aquesta persona perquè... A última hora ens han dit que no, llavors és una altra visió de viatjar, fer vacances.
Però
això sí que és fer vacances.
Aquesta de la pulsureta normalment fa vacances. Sí,
això sí que és fer vacances.
Això
sí,
és fer vacances.
Sí.
Bueno, també ho he fet.
Jo he anat amb un tot incluït.
Perfecte.
Perquè, doncs, bueno, mira, però llavors, és el que fas vacances.
Però llavors, Montse, no cal moure's de l'hotel?
No, bueno, jo et diré com vam anar a Tunísia i vam fer un recorregut pel desert i per tot, i vam dormir en tendes i tot això, de 8 dies. I després vam agafar 4 dies amb un tot incluït amb un resort d'aquests per descansar.
Val.
I ens va anar i per fer compres i per fer, bueno, el que ens venia de gust. I llavors va ser una manera, doncs, que vaig trobar... La vaig trobar molt còmoda, també. Molt bona. perquè allà, és clar, quan vens de dins del desert i dels camells i dels oasis i totes aquestes coses, no hi estem acostumats nosaltres, i sí, et ve una mica de nou. I llavors, mira, allà estan tranquil·lets, a tota hora hi havia te, a tota hora hi havia de tot, doncs pues això és bo.
Sí, sí, sí. Jo és que no sé massa com funciona el tot inclòs, però sí que vaig conèixer una noia que va anar a la Ribera Maya, sí, i no va sortir del resort. No, llavors, això, per això, clar, a mi me sobta una mica per això.
No, perquè... això no, sí, perquè... per anar un tot incluït a Mèxic i no sortir d'allà, doncs ja et quedes aquí, amunt d'aquí, per mi.
La Carme volia apuntar-ho, segur.
A veure, el del resort també és, a veure, per la teva seguretat, no? Sí. Allí tu estàs en un resort i tens una seguretat, que si diuen, si tu vas per la teva compte, clar, no de el que et pugui passar, perquè segons a quins països, vull dir, no depèn de tu, no? Tens de tindre una seguretat. I llavors hi ha gent que sí, que van a descansar i fan tants quilòmetres, ni que sigui amb avió, per descansar. I és el que diu ella, per anar a un país i no conèixer-lo, i ha estat allà. Jo també he anat, per exemple, amb un creuer, i jo sé de gent que no han baixat. Per exemple, Egipte, a lo preciós que és Egipte, hi ha gent que s'han quedat dalt al creuer, que han dit que per anar a veure pedres...
Bueno, és que jo penso que... igual com amb les altres coses de la vida, tot se despatxa, doncs amb els viatges, ja, però... una mica és el mateix, no? I cada un ha de trobar la seva forma que li agrada més, que també va canviant, com veiem aquí, amb l'edat, no? Quan tu ets jove, doncs vas més de tenda de campanya, fas una mica l'evolució que deia el Pep Torres, i com te vas fent més gran, doncs estàs més cansat, vas buscant més la comoditat, però per això hi ha diferents opcions. I
a
diferents...
mi el meu cas ha sigut al revés. Jo anava més còmode, molts 20 anys enrere, que anava més d'hotel que pas ara. Però bueno, ara he agafat...
No, però...
M'agrada...
Exacte, és que això és el bàsic.
M'agrada, sí, m'he enganxat, per dir-ho d'una manera, m'he enganxat d'anar d'aquesta manera, i bueno, i disfruto més que pas anar de l'altra manera.
Clar, suposo que fins que no ho proves tampoc no saps si t'agrada o no t'agrada, no? I sempre
clar,
fa cosa anar amb una tenda de campanya
clar,
a segons a on.
No, potser la cosa clau és la paraula que ha dit ella, és disfrutar del viatge, clar, del creuer,
sigui
de l'autocaravana, del càmping, vull dir... Jo, per què anem amb autocaravana? Bueno, doncs per moltes raons, no? Jo era bastant anti, no? Vull dir que no ho veia, això de posar-ho tot al damunt i així... Com vam començar? Bueno, doncs vam començar perquè pots anar tota la família.
Clar,
llavors, quan tens crios petits, després quan se fan més grans, és còmode, no has de bellugar maletes, els nanos si es troben més bé o més malament o tenen les seves necessitats, ho poden fer allí, i és una manera fàcil, no? També reconec que el començament és complicat perquè, és clar, fas un salt que és molt car. Avui també hi ha moltes opcions. Pots llogar, pots... Però això va ser el que ens va fer decidir, doncs, per l'autocaravana. Bàsicament vam començar perquè podíem anar tota la família i a diferents indrets.
Jo que n'he tingut, volia fer una pregunta. Jo sempre vaig tindre la sensació, viatjant amb autocaravana, que em perdia llocs. Quan a mi em sembla que l'autocaravana hauria de servir per a guanyar-los, en perdia, perquè arribàvem a un lloc i si no hi havia un espai concret adient per a parar, acabàvem i passàvem al poble següent. I aleshores vaig dir, ostres, està bé tot això que deies tu, però per mi hi falta alguna cosa. I aleshores pensava, ostres, veus, potser el que tenies abans, la caravana, i aquí anava, estava més bé, perquè arribaves, deixaves la caravana al càmping, que n'hi havia, i amb el cotxe, amb el teu cotxe, et podies desplaçar cap a tot arreu i no estaves pendent de si cabies, de si no hi cabies, amb una autocaravana, tot el que portes ho deixes allí tancat, i tancat no massa segur, no? Vull dir que és fàcil obrir. Per tant, tu contemples, parlo amb l'Àngel, contemples, tu que ets caravanista, fer un dia el pas...
cap a l'autocaravana.
Sé que has fet un tast.
Sí, sí. No, és veritat que allò que parlàveu, no?, de l'evolució vital de la forma de viatjar, i és veritat, vas canviant amb els anys. I sí que viatjar amb caravana ha sigut una època molt bona i molt important quan has tingut família, amb nens. És una manera de viatjar molt xula, molt en contacte amb la natura, estàs molt a l'aire lliure, estàs molt en contacte amb d'altra gent... molt tranquil·lament, perquè si estàs acampat, doncs, saps que del càmping els nens allà no surten, poden fer absolutament el que vulguin i és un procés. Sí que és veritat que ara ens estem trobant que la canalla ja comencen a ser grans i ells ja no et segueixen, i llavors sí que la caravana anar dos i fent una mica el plan que deies tu ara, Pep, no? Que tu plantes normalment la caravana i després amb el cotxe vas coneixent l'entorn. Hi ha moments que penses no et cal tant, vull dir, ara ja arrossegar, i hem provat per exemple l'opció de l'autocaravana, com deia el Ramon, allò amb lloguer, no? per tastar-ho, i una mica és veritat això, no? Dona molta més llibertat, et permet, però per una altra banda també et limita més, no? Bueno, és diferent manera de fer-ho, no? Però nosaltres de l'opció aquesta que hem fet i que fem ens agrada perquè plantem normalment quan anem de vacances, plantem la caravana i estem 10 o 15 dies voltant, pues, el lloc o la comarca on plantem, no?
A veure, jo volia dir, per exemple, jo he fet un viatge amb autocaravana i ho dic per ell perquè deia que hi ha coses que es deix. Nosaltres hem fet el viatge a l'Alcàrria del Camilo José Cela. Ens vam llegir el llibre, i vam anar a tots els pobles que ell va fer, que va posar el llibre, i vam anar als restaurants que ell anava. Vull dir, va ser un viatge molt bonic. I llavors, clar, vas als llocs que ell ja va anar, als llocs principals, no? Vull dir que no ens vam deixar perdre res, i és un viatge molt maco. Vull dir, per vosaltres que sou... No,
jo amb això que deia el Pep Torres, clar, ell parla de fa uns 20 anys enrere. Avui dia, bé, suposo que com totes les coses és la pràctica...
Anàvem organitzats, abans de sortir... organitzats,
aquí és on venia. Avui dia, doncs clar, qualsevol fòrum o qualsevol cosa que et puguis mirar a internet, doncs des de llocs per aparcar, des de privats, públics o així, llocs per visitar, pràcticament, bueno, a mi que m'agrada i que disfruto molt amb aquestes coses, doncs quan surto pràcticament tens la ruta feta, no? I dius, per què? Perquè ja és una manera de disfrutar abans, prepares tot el viatge, tot el d'això. Nosaltres normalment sempre anem dos autocaravanes, amb la qual la zona de tranquil·litat, això de deixar-les, però avui dia, vull dir, no sé, hem anat a molts països diferents. Jo diré que els únics països que hem tingut problemes són països excel·lentment democràtics, no? O sigui, jo els únics països que he tingut problemes és França i Holanda, i hem anat a Itàlia, hem anat a Sicília, a Turquia, a Egipte, bueno, i ara últimament aquest any de casualitat hem anat a Austràlia, no? Allà vam llogar una caravana. I el que em va xocar més del país, d'això de la gent, és que a Austràlia, doncs, les cases estan obertes, no? A Sydney, clar, és que et quedes parat, no? I tots són, a part del centre financer, tot el que més són cases unifamiliars, està tot obert. Els cotxes els deixen oberts, són descapotables, no? I clar, això és de les coses que em van xocar més del país aquest. Clar, és el món de les autocaravanes, primer, perquè és molt gran, hi ha una quantitat de llocs impressionants per poder parar, i clar, però aquí ja et dic, tot l'arc mediterrani, que és a més pel menjar que dèiem abans, doncs el mediterrani és l'ideal perquè és una cultura gastronòmica com la nostra, doncs és perfecte, però perquè avui ha canviat molt, tens molts mitjans per informar-te.
Bé, el curiós de la ràdio és que quan contactes amb algú i li dius escolta, ens veurem per a parlar, tothom pensa, ho hem dit abans amb l'Àngel, no? Hosti, i tant, què direm, no? Què deixarem de dir? Al final sempre passa que passa
curt.
El temps i que es fa curt i que t'agradaria que durés una estoneta més, no tenim més temps. Jo penso que per acabar... amb poques paraules, no? Donat que tots feu servir o viatgeu d'una manera diferent, que cada un de vosaltres recomani o digui per què hauríem de viatjar de la manera que viatgeu, val? comença la Montse, per
exemple. Mira, nosaltres hem fet 4 creuers per mar i 2 per riu. I jo recomanaria que es fes el creuer de riu de Rússia, de Moscou a Sant Petersburg. És preciós, de veritat, que és, val la pena d'anar-hi. Vam estar 12 dies i és el viatge que més m'ha agradat de tots els que hem fet. I això també, he estat a Àsia, he estat a Amèrica, vull dir que és el que més m'ha agradat. Us digui que això és una, hauria de ser una altra cosa a part, parlar de Rússia.
Jo podem fer, també. Sí.
Bé, jo, bueno, a part de fer creuers i tot això, a mi el que m'agrada més és anar a l'Àfrica. Anar a l'Àfrica o, per exemple, a Sud-amèrica o a la Índia, ajudar la gent. Bueno, ara vull dir, me toca aquesta tongada, s'ha posat, no? Vull dir, i clar, jo diria a tota la gent que si ho poden fer, agafes, tens uns valors, adquireixes uns valors que no, que després, quan ho, a la teva família mateix, quan els expliques a la teva família o als teus amics, vull dir, tots volen vindre. Quan és l'hora de la realitat no ve ningú, perquè, no ho sé, ja els agafa por de coses que poden passar, que deixen de passar, però, a veure, el món... tenim de ser valents i tirar endavant i no es té de fer por res, perquè la veritat, quan vas en aquests països, jo he anat a Burkina Faso amb un cop d'estat i no m'ha passat absolutament res, eh? I jo crec que la gent tenim de ser valents, i si som valents podem anar a tot arreu.
Ramon,
jo diria que, no sé, pel meu cas concret, que és viatjar amb l'autocaravana, el que m'agrada més i el que recomanaria és sobretot els països mediterranis, per cultura propera a la nostra, perquè tenen un clima molt assemblat al nostre. Es pot fer tot i es pot veure tot, però jo particularment amb el que disfruto és amb els països mediterranis, o sigui, França, Itàlia, Grècia, Croàcia, no oblidem també aquests països que a vegades no són tan coneguts, Turquia especialment, i bueno, els altres potser perquè jo no sóc tan valent com la Carme, i hi ha aquests països del Pròxim Orient que són més complicats, no? Però Egipte, Marroc, amb tot el Mediterrani, vaja.
Àngel.
Bé, jo només diria que viatjar amb caravana és per una època de la vida, sobretot quan tens família, és una etapa meravellosa, i que gràcies a això m'ha permès fer unes vacances xulíssimes i descobrir, per exemple, doncs, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Berguedà. Però igual que jo sóc molt de muntanya i he descobert d'això, també he passat unes vacances precioses i fabuloses, doncs, a primera línia de mar, amb un Roig de Mar, a Lloret o a Sant Pere Pescador. Recomanable.
Bé, diríem que
aquí acabem
fins aquí acabem la tertúlia, no?
No descartem tornar-vos a convidar, perquè el tema dona per molt, llavors d'aquí un meset o així...
Fins i tot algun monogràfic estaria bé.
Exacte, exacte.
Parlant de tot això. Bé, donem pas al pas a pas, no?
Amb Josep Maria Mercader.
I amb el Josep Maria Mercader, i gràcies per haver vingut. Gràcies
a vosaltres. Ramon,
gràcies Àngel, Montse, Carme, i
fins
a la propera.
Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Sempre vell record del que he viscut, n'hi ha que no semblen el que eren. Uns nois són i un sant perdut, són memòries plenes de tendresa.
De viatges, sortides i rutes a l'Espluga FM Ràdio.
Bé, comencem un nou pas a pas, que ja sabeu que és un espai fixe d'aquest programa, un nou pas a pas amb el Joan Poblet. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Avui parlarem d'una excursió que pels barrancs de Castellfollit i del Brugent, una excursió que el SECAE, la secció excursionista del grup atlètic Esplugui, va fer el desembre del 2014.
Sí, vam fer l'excursió aquesta i començarem per dir la llargada i el desnivell que hi havia. Aquesta sortida és una mica llargueta, que nosaltres la vam fer amb tot el dia, doncs.
Bon dia. com sabeu, dintre aquest programa de viatges sempre tenim una part destinada a la gent que pas a pas, que és així com se diu aquest apartat, es dedica a recórrer el territori. Anem parlant de rutes relativament a prop de casa nostra que poden ser fetes a peu. Hem fet algun dia que ha vingut el Joan Poblet, hem fet rutes que en algun moment havíem fet la colla de caminadors del SECAE, de la secció del excursionista del grup atlètic Espluí. Avui tenim un canvi de registre i amb nosaltres hi tenim el Josep Cabestany. I el tenim perquè ens parli d'una també caminada, però també es pot fer corrent, que organitzen conjuntament amb altra gent per el proper diumenge, dia 2 de desembre, a partir de 8:45 del matí. És una caminada que uneix les dues capitals de les comarques que tenim més pròximes, que són Montblanc en aquest cas, que és el punt d'arribada, i Valls, que seria el punt de sortida. L'han anomenat Travessa Valls-Montblanc i, com deien, tindrà lloc el proper 2 de desembre. Bon dia, Josep.
Bon dia, Josep Maria.
De què surt la idea, tota vegada que aquesta és la primera que es fa d'una manera més oficialitzada, aquesta Travessa Valls-Montblanc?
Bé, això surt una miqueta de forma semblant a la VIP Extrem, perquè tinc un molt bon amic a Valls, el Jordi, amb el qual un dia ens vam plantejar de fer aquest repte, no? Ens agrada molt organitzar coses i ens vam decidir per mirar de fer aquesta ruta, conèixer aquestes dues capitals de comarca, i que pensàvem que tenia un interès col·lectiu pels aficionats al món de la muntanya en general i de les travesses en particular.
I és la primera edició aquesta, eh? La primera vegada que ho feu.
Efectivament, és la primera edició.
Parlem d'una cursa o d'una travessa que es pot fer, perquè es pot fer de les dues modalitats, oi? Es pot fer a peu o es pot fer corrent, cadascú ho pot fer com vulgui.
Bé, en realitat hi ha quatre modalitats: corrent, caminant, alternant de forma mixta o inclús en marxa nòrdica. Es pot fer de les quatre maneres i no potenciem el tema de la cursa, sinó el que busquem és una miqueta la descoberta dels espais naturals, dels llocs que ens agrada recórrer a peu.
De quants quilòmetres parlem?
20, poc més de 20.
O sigui, una distància aproximada de 20 quilòmetres, eh?
Sí, 20,2, exactament.
I per orientar una miqueta els hipotètics oïdors i, per altra banda, gent que en aquest cas pugui estar interessada en participar, tota vegada que és una prova oberta al públic, parlem d'un desnivell important o no molt?
Bé, no és un gran desnivell, són 500 metres de desnivell positiu i 400 de baixada, diguem. No és un gran desnivell. Ara, són 20 quilòmetres, anant a bon pas es pot fer amb unes 4 hores, donem 5 hores com a marge límit, però bueno, tampoc no deixarem ningú a la muntanya, i allò abans, bueno, hi ha una sèrie de serveis per encaminats a que fer aquesta ruta el més atractiu possible i el més fàcil possible pels participants.
Quan acabem parlem una miqueta d'això, de les condicions que s'ofereixen a les persones que participin, però fem una petita descripció de la ruta. Sortirà a 8:45 del matí d'aquest diumenge vinent, del 2 de desembre, de quin lloc de Valls, concretament?
Exactament, del pavelló del Fornàs, del Xavi Tondo, i llavors arriba a l'església de Sant Francesc de Montblanc.
Llavors surt de Valls i, per tant, aquesta zona quasi que és inevitable haver d'encarar o la Nacional o el polígon o tot això. Passeu o feu alguna ruta alternativa o per sortejar aquesta zona més dura, més poc atractiva, diguem-ne així?
Correcte. Amb el Jordi ens vam estar donant voltes per Valls i vam trobar una alternativa que és molt poc coneguda, la qual deixo el polígon, diguem, a la dreta, passem entre un barranc que hi ha molt a prop de molt a prop de l'entrada, que bueno, de fet aquest barranc travessa tot Valls, i passem per el camí entre el barranc i el polígon, i realment és atractiu l'itinerari des d'un principi, no? Perquè deixes el polígon a la dreta, passem pel costat de l'IKEA i te'n dones compte de la magnitud d'aquesta nau, però una miqueta de lluny, i llavors ja pugem cap a la Mixarda, anem seguint Bueno,
deixem Masmolets on, a l'esquerra?
Sí,
no passem pel nucli de Masmolets.
No, el nucli el deixem a l'esquerra.
Jo havia participat en alguna pujada des de Valls a Miramar, que ells des de Valls pugen habitualment i tal, i recordo haver passat potser més doncs, a tocar de Miramar, de Fontscaldes, de Masmolets o així. Vosaltres passeu més cap a la dreta, diguéssim, d'això,
sí,
no?
Correcte. Anem una mica en direcció pel camí de Figuerola, que, bueno, anem seguint el camí de Figuerola i quan i anem en direcció, com si diguéssim, al Coll de Prenafeta, al qual traspassarem a mitja ruta aproximadament, és el punt més alt de l'itinerari, que a més fa una miqueta la divisió entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà.
I haurem creuat, per tant, el camí de Cabra a Miramar, poder, no? Vull dir, perquè ja tots aquests pobles de l'entorn tenen un camí que puja cap a Miramar i tinc entès que aquesta ruta que vosaltres plantegeu va travessant aquests camins vers el Coll de Prenafeta, no?
Efectivament. Precisament quan arribem a lo que és el camí, diguem, no sé si el recordeu, un camí que s'agafa el tomb de la Paella, que és conegut, que va fins a Figuerola. I doncs aquest el travessem, el travessem i allí tot just hi haurà el primer avituallament. Hi haurà dos avituallaments, aquí pujarem el primer. I llavors anirem anant pujant en direcció, bueno, deixant el Tossal dels Masos a la dreta, que es coneix, i agafem un sender preciós, molt bonic i també no gaire conegut, que ens van anar enfocant cap al coll de Prenafeta.
Entenc, Josep, que quan pugem per la carretera, que la fem molt sovint, perdem la vista i en canvi és molt bonic, que en algun tram del camí tindrem vistes sobre el poble de Miramar, no? Vull dir que és un poble petitet però que està molt ben disposat a la muntanya, etc.
Efectivament, es veu el poble de Miramar, que d'una mica a l'esquerra, però també es veu el que és tota la serralada de Miramar i potser una visió no tan habitual com la que coneixem quan vas cap a Miramar, sinó una mica més cap a Prenafeta, no? Tenim, o sigui, el coll de Prenafeta queda una mica entremig entre el que és el Tossal Gros, o el nas del gegant que diuen, no?
Sí.
I llavors el que és el poble de Miramar, no?
Parlem de la cota més alta, que segons parla aquí amb un perfil que teniu aquí muntat, són 675 metres, el coll aquest de Prenafeta, i a partir d'aquí baixarem cap a on? Cap al poble de Prenafeta, òbviament.
Efectivament, llavors ja deixem el castell de Prenafeta, el conegut també popularment com la Torre del Moro, el deixem a la dreta, i llavors seguim a la GR i entrem, jo voldria dir, en el molt bon bonic poble o pedania de Prenafeta, perquè realment està molt ben conservada i és molt agradable entrar per nit. I llavors seguim doncs, això, en direcció cap a Montblanc.
De Prenafeta cap a Montblanc es segueix per la carretera, diguéssim, la que porta pel càmping o així, o seguiu per algun camí o així?
Seguim per camins. Per nosaltres
fugiu de l'asfalt.
Ho intentem. Ho intentem. Realment busquem camins i hi ha llocs molt bonics. No? Hi ha, per exemple, l'ermita de Santa Anna, que la passarem pel costat. Inclús farem una petita volta, ja en perdonareu als participants, perquè us desviarem uns 200 metres en lloc de tallar recte.
Per poder passar
per Santa Anna. Per passar pel davant mateix de l'ermita de Santa Anna, perquè és un lloc també entranyable. Jo el recordo petit, que estava tot enrunat i l'han arreglat i ara és molt agradable.
Mossèn Palacini va dedicar esforços amb gent i tal a arreglar-la, l'ermita de Santa Anna, i sé que per Santa Anna a l'estiu hi fan alguna celebració, i la gent dels pobles veïns, la gent de Barberà, sobretot així, hi fan alguna excursió, alguna sortida, alguna fontada, alguna cosa, no?
Sí, i està molt bonic, és un esprai bastant oblidat, però força bonic. També passem per hi ha bastantes vinya.
Mas de la Sabatera, potser, o no es passa ben bé?
Queda proper, però no es passa ben bé. Toca més a la carretera, més a la Sabatera, però passem per vinyes doncs, bastant famoses, i llavors ja anem seguint en direcció cap a Montblanc i entrem, o sigui, fem una petita volta també, perquè realment doncs, una entrada que és molt bonica, passar pel Col·legi de la Mercè, el Pont Vell, pujar per l'Arrabal, el portal de Sant Antoni, Carrer Major, Sant Miquel, sí, sí, sí. I acabarem allí a Sant Francesc.
Entenem que quan no hi ha cap mena de reconeixement, cap mena de cosa, no, vull dir, tothom arriba al seu pas, tothom arriba quan pot, vull dir, no hi ha ni primer, ni segon, ni tercer, no és competitiva, diguéssim.
Efectivament, no és competitiva.
La sortida aquesta, no?
Sí, sí, no busquem cap tipus de promoció de la competició, sinó tot el contrari, no? Del gaudir de l'ambient, dels sí. companys, del paratge, sí, sí. Bueno, de la ruta...
Aquell que arriba a Montblanc i que ha sortit de Valls, com torna a Montblanc? Vull dir, perquè és clar, o viceversa, vull dir, Valls i arribes en coll, com funciona el tema de transports, etc.
Bé, quan t'inscrius ja tens dues possibilitats, bàsicament, no? Que és la de agafar l'autobús abans de la sortida, a les 7:30, mm-hmm. A les 7:30 han quedat per agafar l'autobús al darrere de Montblanc, sí, sempre a Montblanc. L'agafes abans de la sortida i llavors t'acompanya a les 7:45 fins abans, llavors a les 8:15 més o menys està previst que arribi l'autobús abans, a les 8:30 es fa la sortida des de abans, i la gent, per exemple, de Valls, o la gent que té el vehicle, el seu vehicle personal, això, que l'ha deixat a Valls, aquest pot agafar també la exacte. O sigui, després de fer la ruta, llavors també l'acompanyarem cap a Valls, des de Montblanc, però ja bé sigui a les 11 o les 12 o la 1, depèn de l'hora que arribin. No?
Inscriure's en aquesta cursa, en quin lloc se pot fer i quin preu té, diem, per donar una informació complementària a l'oïdor i hipotètic interessat en participar.
Sí, es pot inscriure a E4 Dreams, a la web, E4 Dreams, i té un preu actual, ja l'últim preu són 22 euros.
I 22 euros. Molt bé, doncs bé, la pretensió que teníem, que era la d'apropar-vos la possibilitat de pas a pas cobrir la distància que fem tan còmodament amb cotxe des de Valls a Montblanc, cobrir-la el proper diumenge 2 de desembre a partir de 8:45 a Valls i poder recórrer aquesta part de les nostres de la Conca de Barberà a l'hora d'acabar, però de l'Alt Camp quan se comenci la caminada, doncs en fi, entremig de molts conreus, entremig del bosc de Miramar i encara del conjunt monumental de Montblanc quan acabeu. Gràcies, Josep Cabestany. No sé si vols afegir alguna cosa.
Bueno, ja només agrair l'Espluga FM Ràdio la seva col·laboració i a tu personalment, Josep Maria, m'ha encantat molt l'entrevista i bueno, quedo a la vostra disposició pel que faci falta i, bueno, i com no, els oients d'aquesta cadena tan nostra. No?
Molt bé, gràcies. Que vagi bé. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Bé, donem les gràcies al David Soler, que és qui m'ho mana, és qui és el responsable que tot això ho hagueu escoltat tal com ho haureu escoltat, i recordar-vos que tornarem, si no hi ha res de nou, el dia 23 de desembre, val? Per tant, ho fem curt, creiem el David, adeu-siau.
Bona tarda, neix el nou canal de TDT, fmr.cat, Conca de Barberà, una nova etapa per l'Espluga FM Ràdio.